A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens taronges de taula Hipercor, bossa de 3 quilos a 1,25 € al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Recorda-te'n, taronges de taula Hipercor, bossa de 3 quilos a només 1,25 € al quilo.
Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Te'n assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Déu-vos guard, sigueu benvinguts a una nova edició del programa El Campanar en aquesta segona setmana de Quaresma, una producció de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, amb en Santi Grimau al control tècnic i de so i amb la Montse Sabater a la redacció, qui us saluda ben cordialment, un servidor, Elder Moll. Esperem que ens acompanyeu i que gaudiu a través de la nostra xarxa d'emissores dels espais que per avui us tenim preparats, com per exemple una entrevista en profunditat amb el senyor arquebisbe de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol, que ens explicarà la visita a Límina que va portar a terme la setmana passada a Roma i on també parlarà de l'efemèride que aquesta setmana commemorem, com és el primer any de pontificat del papa Francesc I. Abans, però, com dèiem i com fem sempre, obrim amb els quatre vents del senyor arquebisbe que avui porten per títol Sant Josep, el més gran.
Déu vos guard. En la festa de Sant Josep em proposo escriure sobre el més gran dels sants amb paraules del papa Lleó XIII, el qual considerava que després de la Mare de Déu no n'hi ha hagut un altre de més gran, sens dubte, per la seva proximitat a Jesús i Maria i pel paper que Déu li tenia reservat. La santedat no és mesurable en magnituds com les que fem servir habitualment, però per a destacar la importància de Sant Josep, també Sant Bernardí de Siena defensava aquesta idea i encara concretava més la comparació. L'humil fuster accedeix en gràcia a tots els patriarques, profetes, Joan Baptista, Sant Pere, Sant Pau, els apòstols, els màrtirs. A part de reparar en aquest rànquing de santetat, m'he fixat en aquest títol de fuster, que és d'entranya evangèlica. En efecte, així es defineix Jesucrist en l'Escriptura, el fill del fuster. I aquest senzill títol de fuster que té Sant Josep em sembla que pot il·luminar molt la nostra vida ordinària. La santedat, per gran que sigui, no està renyida amb les petites coses de la feina habitual d'un professional, un artesà en aquest cas, d'un cap de família, d'algú que conviu amb els veïns i els serveix amb l'habilitat de les seves mans. Precisament pensant en això, el papa Pius XII va instituir l'any 1955 la festa de Sant Josep Obrer, l'1 de maig. Per descomptat, és la festa del treball, instituïda pels sindicats arran de determinats fets històrics reivindicatius i un cristià no pot ser aliè a la necessitat i dignitat d'aquest món laboral. Sant Josep és també patró de l'Església, ja que ella és la família dels fills de Déu. És lògic anar amb devoció a qui va ser cap de la Sagrada Família. Personalment he comprovat que són molts els pobles i parròquies que veneren Sant Josep i abundants els fidels que preguen davant les seves imatges o preparen la seva festivitat contemplant els seus goig i dolors al llarg dels 7 diumenges previst. Em sembla natural, són tantes les lliçons que ens ofereix la seva vida, és exemple de fidelitat, d'humilitat, de docilitat a la voluntat de Déu, de puresa de cor. I tot això mentre empunyava el martell i la serra, és a dir, enmig del seu treball de cada dia. En ocasió de la seva festa, li demano que ens ensenyi a trobar el Crist en la vida ordinària. Adéu-siau.
Tu Tot seguit anem a escoltar el relat de les lectures dominicals. Sant Mateu, capítol 17, versets de l'1 al 9. Recordeu que posteriorment també podreu sentir el comentari a aquestes lectures que ens ofereix mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Sis dies després, Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume. Se'ls endugué, a part, dalt d'una muntanya alta, i es transfigurà davant d'ells. La seva cara es tornà resplendent com el sol i els seus vestits blancs com la llum. Llavors, se'ls van aparèixer Moisès i Elies, que conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús:
Senyor, és bo que estiguem aquí dalt. Si vols, hi faré tres cabanes. Una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies.
Encara parlava quan els cobrí un núvol lluminós. I una veu digué des del núvol:
Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complegut. Escolteu-lo.
Els deixebles, en sentir-ho, es van prosternar amb el front fins a terra, plens de gran temor. Jesús s'acostà, els tocà i els digué:
Aixequeu-vos, no tingueu por.
Ells van alçar els ulls i no veieren ningú més que Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va donar aquest ordre:
No digueu res a ningú d'aquesta visió fins que el fill de l'home hagi ressuscitat d'entre els morts.
El dia 16 de març ens trobem en el segon diumenge de Quaresma, mossèn Joan Magí. Com al temps de l'Èxode, Déu ens guia pel desert, on ens allisonen el canvi d'experiència que significarà passar de la terra erma a la terra del bon conreu, amb totes les dificultats i recursos que es troben pel camí.
Tots vivim l'experiència de camí per la vida en moments difícils i moments planers. El nostre dia a dia ens ensenya a preparar la terra, sembrar i regar, conreant dificultats i amb ajudes. La nostra comunió en la fe és cooperativa de Déu, que distribueix entre tots els recursos i la capacitat de fer-lo servir.
La paraula de Déu, amb la seva saviesa creadora i plena d'amor, és llum dels nostres passos, la claror que ens il·lumina el camí. La trobem en les Sagrades Escriptures, parlada i viscuda en les persones, els amics de Déu que han descobert i seguit la seva veu en les pròpies circumstàncies històriques i culturals concretes.
Per tot arreu s'albira i es manifesta la benedicció de Déu quan l'amistat amb la paraula neteja i purifica la nostra mirada. El Papa Benet XVI ens diu, en l'ús del ritual de benediccions, cal que es presti també atenció a l'espai previst per a la proclamació, l'escolta i l'explicació de la paraula de Déu mitjançant municions breus. En efecte, el gest de la benedicció, en els casos previstos per l'Església i quan els fidels ho demanen, no ha de quedar aïllat, sinó relacionat en la seva justa mesura amb la vida litúrgica del poble de Déu. En aquest sentit, la benedicció, com a autèntic signe sagrat, pren el seu ple sentit i eficàcia de la proclamació de la paraula de Déu. Així doncs, és important aprofitar també aquestes circumstàncies per a revifar en els fidels la fam i la set de tota paraula que surt de la boca de Déu.
Com ens il·lumina el camí vers la terra promesa la primera lectura d'avui?
El llibre del Gènesi ens presenta la vocació d'Abraham. És la primera sortida en família de l'ambient del despistament. Guiats per la veu i l'amistat del Creador, anem fent camí d'aprenentatge i experiència al costat de la saviesa per a poder ser un poble capaç de veure i viure totes les benediccions de Déu, netejant la brossa i arranjant els llocs de pas.
I la segona lectura?
En el text de la segona carta a Timoteu, Sant Pau ens convida a fer servir la fortalesa que Déu ens dona. Jesús ja ha fet tot el que calia i està al nostre costat perquè siguem capaços de seguir la veu salvadora que ens crida a viure la vida que ens correspon com a fruit del seu amor. Jesús ha deixat ben clar que ni la mort pot parar els peus al qui segueix amb fidelitat i amor el camí que ens ha obert.
Què ens hi afegeix al text de l'Evangeli?
A l'Evangeli de Sant Mateu, Jesús es mostra resplendent i amb vestits blancs. És el gran sacerdot del Nou Testament, avalat per Moisès, que establia i ensenyà el culte antic i avalat també per Elies, el profeta defensor del culte al Déu veritable, i perseguit per la seva denúncia constant del culte als ídols que esclavitzen. Jesús ens fa veure que tota la seva vida és ofrena permanent al Pare, que l'estima, l'accepta i s'hi complau.
I avui en el nostre espai de l'entrevista la veritat és que estem amb un somriure d'orella a orella perquè tenim un convidat molt especial, com no podria ser d'altra manera, després de tot el que es va viure la setmana passada a Roma. Tenim el senyor arquebisbe de Tarragona. Què tal, com està? Benvingut, ben retrobat.
Bueno, moltíssimes gràcies. Avui és un dia de goig i d'alegria, no? Primer aniversari del Papa Francesc i, per tant, també és un dia d'acció de gràcies, jo penso. Bueno, ja fa molts dies que estic donant gràcies jo, no? Des de que vam arribar a Roma i sobretot després de l'entrevista llarguíssima que vam tindre els bisbes de Catalunya amb el Sant Pare, no? Una hora i mitja amb el Sant Pare, doné per sortir amb el cor, no sé, esponjat, amb ganes de, no sé, tantes ganes de comunicar-ho a tothom.
Una setmana intensa, suposo, no?
Intensíssima. Intensa és poc, jo diria que és
superlatiu.
Sí, és intentíssima perquè és realment impressionant. Sí.
Detallins una miqueta des del primer dia d'arribada fins a aquest retorn, i sobretot després focalitzant en la visita, com va anar?
Molt bé, doncs sí, podem... A mi em sembla que hi ha com... El més important van ser les tres trobades amb el Sant Pare. Ja el primer dia ens vam trobar amb el Sant Pare, el dia 3, amb tots els bisbes d'Espanya, de la Conferència Episcopal Espanyola. Érem 83 bisbes reunits amb el Sant Pare, i aquí ja han sortit moltes fotos, però una sentat al Sant Pare amb els quatre cardenals al davant i al darrere els altres 79 bisbes. I bueno, va ser una trobada molt senzilla, perquè només hi havia el discurs del cardenal president, després hi va haver la benedicció del Sant Pare i ens van donar el discurs. Aquest discurs l'hem pogut estar meditant durant tota la setmana, és molt bonic, parla precisament d'aquests llancs, d'aquesta força evangelitzadora que hem de tindre tots els cristians, parla de la família, parla dels mossens, parla dels preveres, en fi, és un animar-nos, no?, a tots els bisbes a tirar endavant i a fer aquest gran treball, a no oblidar-nos dels pobres. El Papa alabava la caritat, Càritas, parlava de Càritas, bueno, i en general, pues, jo diria que més que un homenatge a totes les persones que avui treballen dintre de l'Església, que són tantíssimes. No? Això va ser la primera, diguem, la primera trobada, el primer contacte amb el Sant Pare. El segon va ser una sort que vam tindre nosaltres, que ens vam anar a Santa Sabina, vam anar el dia del Dimecres Sant, vam voler estar al costat del Sant Pare. El Sant Pare va celebrar l'Eucaristia, va repartir la cendra i nosaltres vam poder assistir en aquesta cerimònia. És una cerimònia molt antiga, que se'n diu l'Estatio, és a dir, el pas, no?, des de Sant Anselmo, que és un monestir que hi ha, un monestir i una gran església, que hi ha a l'Aventino, i a prop d'uns 100 metres o potser hasta menys, hi ha un altre monestir. El primer és benedictí, el segon són de l'ordre de Sant Domènec, no?, els dominics, i de Sant Anselm fins a Santa Sabina es va caminant, que anaven les letanies dels sants amb el Sant Pare, també amb nosaltres primer els bisbes, els cardenals i el Sant Pare. Allí vam tindre l'Eucaristia, el Papa ens va dir unes coses molt boniques sobre la Quaresma. Jo crec que són uns punts molt clars, com sempre la Quaresma és conversió, la Quaresma és apropar-nos també als que més ho necessiten, va tornar a insistir el Sant Pare en això, i amb els tres punts que sempre diu de la Quaresma, que diem de la Quaresma, no? La pregària, el dejuni, no?, i l'almoina. Aquestes tres idees el Papa va glossar. I però la tercera gran trobada amb el Sant Pare, podem dir, no va ser el dia que... el divendres a 11:45 vam entrar, vam poder saludar, fem les fotos de rigor amb els meus col·laboradors, no? Hi havia Santiago Grimau, nosaltres, hi havia mossèn Norbert Miracle i mossèn Simó Gras, que ens van acompanyar, vam poder parlar amb el Sant Pare un moment, i a continuació, una vegada fetes les fotos i aquesta primera trobada del Sant Pare amb cada un dels 14, perquè érem els 10 bisbes titulars de les diòcesis de Catalunya, més dos auxiliars, el de Barcelona i el de Terrassa, i després dos emèrits, no? I els 14, pues, tots ben amb la filetata, amb ganes d'estar allí pues, al costat del Sant Pare. Bueno, si, després puc explicar una mica més. Donc, les tres trobades. Després hem estat celebrant sobretot l'Eucaristia. L'Eucaristia cada dia en un lloc determinat, diguem, en un lloc. El primer dia va ser a Sant Pau, a Sant Pere, allí a la cripta, a baix, a prop de la tomba. Molt emocionant també perquè allí hi ha les despulles, no?, d'aquell pobre pescador de Galilea que li va tocar pues, ser cap de l'Església, no?, i que el papa, el bisbe de Roma, successor de Sant Pere. A mi m'emociona molt.
Viure sempre una quan... Eucaristia allí, sí, senyor, que bisbe
sí,
de ser.
Sí, és molt emocionant. Jo ja n'he fet unes quantes. Uh-huh. La veritat és que cada vegada que vaig a Roma, si puc, celebro allí. Estàs, pues, i veus la devoció també de la gent. No? Vam cantar el credo, com la... allí es fa la professió de fe sempre, no?, davant de la tomba de Sant Pere. Bé, un s'imaginava, no?, pues els anys. Bueno. Després vam celebrar també Sant Pau, Estramurs, que també va ser molt bonica. L'última la vam celebrar Santa la Maria la Major. També vam celebrar l'Eucaristia a les catacumbes, bueno, a les catacumbes pròpiament no, sinó a la basílica que està sobre les catacumbes de Sant Sebastià, perquè el cardenal de Barcelona és el titular de l'església de Sant Sebastiano, que és una de les catacumbes més famoses de Roma. Segurament, com ens va explicar el rector, Caduce tira l'aigua al seu molí, no? Però el seu rector ens va explicar que allí segurament hi van estar les restes de Pere i Pau. I, de fet, hi ha uns grafitis amb moltes invocacions a Sant Pere i Sant Pau. I sembla que podria ser verosímil que en els primers segles, quan hi va haver les grans persecucions, els cossos no els deixessin als seus, amb aquests cementiris més populars, els portessin. Les eucaristies van ser com un... Bueno, primer jo diria que és el més important, no?, celebrar l'eucaristia, la visita al Sant Pare i després la visita als dicasteris, una sèrie de les congregacions romanes, als dicasteris, on va allí un pues, també a donar i a rebre. A donar perquè també tenim les nostres experiències, nosaltres expliquem el que fem, quines són les dificultats, les alegries, les tristeses, podem dir, no?, totes les coses. No? Obrim el cor i és com trobar-te pues, amb persones que... Hem de pensar que per allí passen tots els bisbes del món. Som 4.500 bisbes. És a dir, cada any són els bisbes del món. Per tant, passen... Ens trobem que ells tenen molta experiència, tenen una visió universal. Per part nostra ens podem, diguem... Tenim la possibilitat d'escoltar i també de suggerir coses, no? I de fet ens escolten amb molta atenció. Abans hem enviat els nostres grans informes i per això la visita al Límina és sempre una ocasió també de repensar des d'aquí, des de les esglésies particulars i pensar en l'església universal.
La veritat és que és molt especial que estigui avui explicant-nos en primera persona doncs, aquesta setmana intensa. Parli'ns del tarannà del papa, del nou pontífex. Recordem que aquesta setmana, aquest dijous 13, s'ha complert la primera efemèride del seu nomenament. Amb aquest contacte que vostè va tenir doncs, en primera persona de poder parlar amb ell, de parlar de forma distesa, transmet el mateix que es veu, per exemple, a través dels mitjans de comunicació, de televisió?
Sí, absolutament. I tant. I jo diria hasta més, no? Vull dir que a vegades... és un home superafable, molt, no sé, afectuós, és un home... És un pastor, no? Jo crec que és un pastor, no? I és un home d'una gran espiritualitat. És a dir, el que transmet és una gran espiritualitat. És a dir, que és... Bueno, és un home de Déu, no? Jo crec que Déu... ja dic, insisteixo, no vull entrar a la papalotria ni pensar que... Però penso que tenim una persona que ens estima molt, que treballa perquè Jesús, ell és camí perquè Jesús entri en els nostres cors. I això és el que ell voldria, no?
Doncs li agraïm avui la presència a l'arquebisbe metropolità de Tarragona i primat Monsenyor Jaume Pujol en una setmana en què bueno. Doncs, hem